Passen 6 minuts de les 10. Avui fem tertúlia, fem debat amb sectors afectats per les noves restriccions de la Covid-19. Avui tenim veus de les extraescolars i el món de la cultura, la restauració i del món de l'esport. I tot just en aquesta primera mitja hora inicial hem pogut presentar-los, escoltar-los i començar a sentir alguna reivindicació. Però ara arriba l'hora de la veritat quan ens explicaran exactament què creuen que tocaria fer, què es pot fer per millorar la situació. Lourdes, quan vulguis.
Doncs, primer de tot, us saludo a tots, a la Janet, al David, al Raül i al Manel. I a partir d'aquí, si voleu, podem posar jo sobre la taula alguns temes i a partir d'aquí, fins i tot, vosaltres podeu debatre entre vosaltres mateixos per veure com ho veieu. De fet, anava a preguntar-vos que si creieu que eren necessàries aquestes noves restriccions des dels vostres sectors, però a la fi i al cap ja heu respost. Per tant, vaig a fer l'incís en aquest mes de novembre que els autònoms haureu de pagar 30 euros més a la quota. De fet, és una mesura que s'aplica de forma retroactiva, però la pregunta és, plou sobre mullat i més tenint en compte que això s'havia aprovat el 2018 i ara precisament us la cobrin? Comencem per la Janet mateixa.
Bueno, la Janet no és autònoma,
exacte.
Per lo qual, en aquest cas, però ja us puc dir que també em sembla fatal, eh? Vull dir que no... Que tota manca d'ajuda per als autònoms és terrible, perquè el que s'hauria de fer és ajudar al màxim els autònoms. Però bueno, com que jo concretament no ho soc, passo palabra.
Vale, Raül, ets autònom?
Sí, jo soy autónomo. Y bueno, nos parece evidentemente una medida increíble, ¿no? Increíble que además siendo retroactiva, que entre en vigor en esta época, en este contexto y con estas condiciones que no podemos ni siquiera ejercer nuestra profesión. Es inviable, ¿no? Es como exprimir y seguir exprimiendo a donde no, ya no hay más donde sacar, ya no se puede sacar de ningún sitio. Así que es una medida que no, yo no sé cómo describirla, pero anti autónomo.
Totalment d'acord. David.
Jo apel·lo un altre cop al mateix, no? La corresponsabilitat. El que no pot ser, i no? En el sentit, amb la situació que estem, veiem que els pressupostos, no? L'administració no s'està readaptant al que realment les empreses estarem fent i els autònoms estarem fent i els treballadors estem fent amb la realitat que vivim. I no només el treballador autònom, ho recordo, jo tinc treballadors i a mi el greu que em sap de tenir treballadors que han trigat 3 mesos a cobrar, d'acord? Quan ells realment cobren, no?, els tributs al moment, i si hi ha alguna demora, no?, es paga amb recàrrec. Doncs quan tenim treballadors que en el nostre cas, un que no ha cobrat mai des del mes de març, estem reclamant, insistint, i no cobra, quan cobren un 30% menys el salari, no?, que ells també són afectats, o, per exemple, quan ells no compten com a les dades de l'atur, no compten. O sigui, al final estan jugant una miqueta, o en el nostre cas les empreses, que continuem pagant la Seguretat Social, no? En tot plegat, el que deia una miqueta al principi, la corresponsabilitat, no?, que farà que tinguem respecte una miqueta, més o menys, o més confiança cap a les institucions, que realment ja no és qüestió que ens ajudin. Que això seria una altra qüestió, les ajuts, per exemple, ara la restauració. Val? Si això cobreix les despeses de gestoria per tramitar els ERTOs i poca cosa més, no? I a part, insisteixo que la restauració està afectada, però el que ven oli, el que ven vi també, i les seves ajudes on estan, no? I les ajudes als treballadors a sobre encara els hi retardem el 30%. Una persona que m'acaba el contracte i he volgut ajudar a tramitar el que seria la prestació i el número del CEPE no existeix, està desconnectat. Per internet no es pot agafar hora. Has d'enviar un formulari, no? per tramitar una prestació que tu tens tot el dret com a treballador i que els treballadors tenen tot el dret. Jo crec que no és una qüestió ara ja de treballadors autònoms o treballadors assalariats, és que estem tot el que sigui l'economia productiva d'aquest país es veu afectada, les botigues no venen, les botigues al carrer les mantenen obertes. Jo parlo amb botiguers que diuen que realment potser seria millor que tanquéssim tot, no? Durant un mes o 15 dies, i si hem de fer baixar la corba la fem baixar, però el que no pot ser és perquè no els tanquem, perquè així no hem de fer un altre paquet de mesures. Si és que no s'han de fer paquets de mesures, heu de fer cas als experts, prendre les decisions que pertoquin i en tot cas readaptar l'administració i els tributs a lo que està passant, no? Perquè no és una qüestió d'empresa, és una qüestió de tothom, Jo insisteixo en això, amb els treballadors pobres, doncs també es veuen molt, molt afectats.
Jo aquí voldria dir una cosa, soc la Janet.
Hola, Janet.
Jo no sé si teniu la mateixa sensació que jo, però jo tinc la sensació de que estan posant mesures que s'estan posant a altres països europeus amb un nivell econòmic molt més alt que el nostre i amb unes possibilitats d'ajudes molt més alts que els nostres en un país que no tenim les mateixes condicions econòmiques ni el mateix tipus de funcionament econòmic. I això és el que ens està aixafant una mica.
Totalment d'acord, i després us preguntaré, si em permeteu un segon, vaig a fer-vos una pregunta, li preguntaré abans al Manel, que el tenim una mica callat, i em sembla que ha de marxar, és que sobre la taula, sobre l'aire, està sobrevolant tota l'estona el confinament domiciliari, si els contagis no s'aturen, si aquesta corba no baixa. Teniu por de tornar a estar-hi un altre cop com el mes de març? Ho suportaríeu econòmicament parlant? Manel, comencem amb tu.
Mira, jo et diria que a nivell personal, sóc partidari de, si hem d'estar tancats un mes o un mes i mig, tanquem-ho tot, però que realment la corba baixi i que a nivell, entenc que les autoritats ja han agafat l'experiència del mes de març, d'abril, i que ara sabrien realment que no es tornés a créixer la corba o que no tornés a haver-hi nous casos. És a dir, tanquem-ho tot 15 dies o 3 setmanes, però en sèrio, i llavors a veure si para la corba. I això és la meva opinió com a personal. A nivell d'empresa, crec que no. O sigui, treballo en una multinacional del sector del cafè. Nosaltres, evidentment, anem, com deia el Marc, no? Darrere de l'hostaleria anem molts productors. I el que et puc dir és que, clar, no ens interessa ni ens convé econòmicament. No sé si el govern o l'autoritat competent ens tancaran totalment, però, com et deia al principi, ostres, igual una mesura és tanquem-ho tot, parem-ho, i que realment l'experiència adquirida dels mesos previs serveixi perquè, no sé, mireu el cas de Xina, d'acord que no és el mateix, que no és comparable, que és un altre tipus de govern i de mentalitat, però aquesta gent ha aconseguit parar el virus i bueno, van tots amb l'aplicació mòbil aquesta, que els detecten, que saben si estan, si no estan. No sé, crec que ja hi hauria una experiència que ens ajudaria a sortir-ne millor.
Sí, perquè a més, si em permets, has dit una cosa molt clau, crec jo, que és que teòricament l'experiència del mes de març ens hauria d'haver servit d'alguna cosa, però a hores d'ara i després de 7 mesos veiem que o no hem après o els dirigents no saben i segueixen sense saber, perquè el març els va agafar una mica, no vull dir-ho malament, però amb pilotes el tema. Però a hores d'ara ja tenim certa experiència.
Saps què passa? Que diguem-ne que la corba, els casos seguiran coexistint. Jo penso que conviurem amb el virus durant X temps, no sé, fins que es trobi la vacuna o durant un temps. Aleshores, hem d'intentar adaptar-nos a aquesta circumstància, intentar limitar-ho, intentar d'allò, però aprendre a conviure i prendre decisions conforme que hi seguirà sent. Aleshores, ostres, és l'equilibri entre la salut i l'economia que no pot ser.
És complicat, aquest tàndem, no? Sanitat, sí. Salut, economia. Manel Ortiz, has de marxar, ja em consta, president de l'IA Moja. Moltíssimes gràcies per haver participat
al Tres
en Xarxa i molts ànims per la part que et toca.
Gràcies.
Doncs obrim el meló i què n'opineu la resta?
A veure, jo, si em permeteu, Jo crec que el problema més greu de tot del fet de tenir que tancar o no és realment haver d'arribar a aquest extrem. I penso que si s'arriba a aquest extrem serà per una manca... Parlàveu de Xina. Per què Xina aconsegueix resultats? Per la disciplina, perquè són disciplinats, perquè fan les coses, perquè tenen... No, en el seu cas excessiu, naturalment, perquè no deixa de ser un règim molt autoritari, però aquí el que ens està mancant una miqueta és ser una miqueta més disciplinats. O sigui, el que no pot ser, vas a una escola de música, a l'escola de música, a l'interior, hi trobaràs totes les mesures, hi trobaràs tots els recursos perquè les coses funcionin, i en canvi a l'exterior... Hi haurà els pares, les àvies, les mainaderes, qui sigui que estarà allà amb les criatures, tothom xerrant, tothom... I això ho veuràs en els partits de futbol o del que sigui, això ho veuràs abans i després d'un dinar... O... Això és el problema. O sigui, el problema més gros és que la gent no se'n doni compte que no és la cultura, són les escoles o les extraescolars, sinó és el que fem abans i després. Agafem una miqueta més de consciència, siguem una miqueta més disciplinats en aquest cas, i potser així ens estalviarem un tancament definitiu, perquè és ben trist que s'hagi d'arribar a tancar-ho tot perquè no es fa prou bé.
Raúl?
Sí, bueno, sí, siguiendo un poquito en la línea de lo que comenta Janet, estoy muy de acuerdo en el tema de la disciplina y en el tema de los controles. Un confinamiento... total en este momento, como el que vivimos antes, si funciona realmente, yo creo que es lo más saludable, porque sería una manera un poco definitiva de aprender a convivir con esto y de bajar la curva, de que el sistema sanitario se pueda estar un poquito más holgado. Y entonces, un confinamiento total, si sirve para que la población esté más segura y más saludable, pues bienvenido sea. Pero hacer confinamientos parciales donde la disciplina brilla por su ausencia, donde mucha gente sigue haciendo trampa a la ley para verse, para juntarse, para ir a tomar con los amigos, para ir a... Y al final, los ambientes, cuando estaban abiertos, quizás los bares, cuando están abiertos, es un ambiente bastante más seguro que el que podamos generar en nuestras casas y con nuestros amigos, ya sea donde sea, ¿no? Entonces, y más que nada los ambientes deportivos, y si yo voy a jugar un partido de fútbol, un partido de pádel, y puedo tener una interacción social, para no sentirme solo, para estar acompañado, para hacer deporte, pasarlo bien, o ir a conversar con una persona, a tomar algo en un ambiente donde se respetan las distancias, donde se respeta todo lo que es la seguridad, me parece que es bastante más controlado y bastante más menos probable que puedas contraer la enfermedad o que puedas seguir expandiendo la enfermedad en ambientes controlados, ¿no? Actualmente la gente, justamente por lo que comentaba un poquito Janet, ¿no?, el tema de la disciplina, la gente lo hace por su cuenta, lo hace en sus casas, hace trampa, dice ahora puedo ir, ahora no puedo, ahora me junto, ahora no me junto. Y esto yo creo que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Me parece.
Sí, sí. David.
Tornem amb el tema de la gestió, ¿no? Quan a nosaltres se'ns fica, doncs, lògicament unes normatives, i en molts casos, com el nostre, doncs encara intentem ficar-hi més, eh? Quan se'ns diu, per exemple, doncs, que hem de fer un aforament de tant per cent, doncs nosaltres fins i tot, ja depèn de com, encara busquem unes solucions, no?, per sigui encara més separació, o potenciem el menjar per emportar per suplir aquelles taules que volem treure per la nostra seguretat, per la vostra seguretat, i al final perquè si no gestionem, si no sapiguem gestionar aquestes mesures, doncs al final no podem sobreviure. Depèn de fer les coses bé, només sobreviurem, o com sempre, no ara, en qualsevol etapa de la història, no? Nosaltres som una empresa de l'any 52. Per tant, èpoques fàcils en coneixem poques. Totes les generacions s'han tingut, sempre he sentit la meva besàvia explicant coses, la meva àvia explicant coses, no? Sempre hi ha hagut. Llavors, es tracta sempre una miqueta de la gestió, de fer les coses bé. La gestió potser que s'ha fet doncs, d'aquest estiu, no? Aquest estiu, doncs, realment hem vist gestió, hem vist que s'estaven preparant una miqueta, perquè tots sabíem la segona onada. Jo, com a empresa, sabia que ens podíem atendre a una segona onada i havíem d'estar preparats, no? amb el menjar per emportar, amb el servei a domicili, no? amb les classes online, no? Tothom sabia més o menys. No? I sembla una miqueta doncs, de que l'administració pública, tot allò que ens demanaven altres, ells realment no han gestionat, no han acabat fent una gestió a rastrejadors, no? Jo tinc la sort, potser, pel tipus de restaurant o tipus de sector, que potser tens la possibilitat de parlar amb molta gent i saps del cert que no hi ha hagut aquesta gestió de rastreig, de proves, no? El que comentaven al principi, prenem mesures de país rei, sent un país una miqueta justet en aquest sentit, no? I llavors, al final, el que veiem és que tot aquell esforç que hem fet, tots els sectors, no? Tota la part de la societat, com a mínim, del sector doncs, que estem fent allò, no? Que estem treballant sobre allò, doncs no s'ha vist reflectit o no es veu reflectit encara amb el que seria l'administració, perquè veus al final que tothom va una miqueta doncs, a veure, ara dintre de 15 dies què passarà ara, no? Com comentaven anteriorment, no? I que he comentat una miqueta el comentari que m'estan fent les botigues, que realment és com si estiguessin tancats, no? Clar. El que passa és que, perquè no hi ha gent, perquè si no hi ha vida una miqueta al carrer d'altres activitats obertes, doncs al final el comerç també acaba morint, no? És complicat, molt complicat, la situació.
De fet, el que dius, David, estic totalment d'acord. Vaig estar al Vendrell fa un parell de dies i hi havia gent al carrer, però realment les botigues estaven totes buides. I això és un símptoma de la por, d'aquest neguit de que no saps de que ara d'aquí 15 dies, en principi la restauració eren 15 dies, després ara no sabem, ara confinament, és a dir, al final, com diu la companya Eli Jiménez, doncs al final tots, i el que esteu dient vosaltres, tots s'han preparat excepte els polítics, i aquest és el problema, que al final esteu anant a trompicons tots els sectors per culpa d'ells. Aleshores, potser hauríem de fer una reflexió forta en aquest aspecte, i és que tenim uns dirigents, i més igual d'on, que realment no saben solventar el problema. I això sí que no, ho estem veient.
I el problema és que no ho hem de veure com a algú, perquè mira, jo al meu poble l'he comentat, doncs el responsable polític en aquest cas és l'alcalde, no? Escolti, és que és una vergonya, per exemple, que des de través d'una web puguis fer una comanda, no? D'un primer, un segon, un postre i una beguda, i si decidís si t'ho portem a casa i ficar la direcció, i que siguem incapaços que una web del CEPE puguin ficar les dades als treballadors, dir que no han cobrat, que han cobrat, que falta per cobrar, si han cobrat de més, si han cobrat de menys, si tenen fills, si no tenen fills, no? No. I llavors diu, no, és que això és la llei de transparència. Bueno, doncs la llei de transparència, ara estem en una llei d'emergència. I hi ha gent, hi ha treballadors que no estan cobrant. Aquests treballadors que no estan cobrant no podran anar a la botiga, no podran portar els seus fills a l'escola de música, no podran portar els seus fills a jugar a futbol. M'entens? Al final és tot una cadena i un sistema que s'ha vist sobresaturat amb una pandèmia i que ha afectat a nivell sanitàriament, que si faltaria aquí també el sanitari que et digués que no s'està fent bé a nivell sanitari, etcètera, etcètera, però és que és el nivell de l'economia, no? De l'economia familiar, economia productiva, perquè a Catalunya, m'entens? No en tenim aquí, jo no sóc un Armancio Ortega, per dir-ho. Tots som petits autònoms, petites empreses, petites famílies, que tenim alguns treballadors, algunes empreses molt més grans, val? Però que realment és una cosa que és de tots, vull dir, compartim tots els mateixos problemes i això no ho veiem. Insisteixo, la responsabilitat, evidentment, individual de cadascun, no? Com comentava el company, que s'han tancat els restaurants, doncs continuen fent festes a casa, i això és una de les responsabilitats. Jo crec que cada cop menys, no? Però sí que és veritat que a vegades s'ha vist imatges que no són les certes, o tothom porta els nens al col·legi, i el primer, i té tota la raó. A vegades sembla més reunions de pares a fora, que més complicat que això, no? Tots hi hem de sumar una miqueta, amb això, però realment els primers, els que han de donar exemple, no?, que és l'administració, doncs estan bastant perduguts.
Anem a per l'última pregunta. Sé que ha passat molt ràpid i que això donaria per una hora i mitja més i fins i tot fins a acabar el programa, però us pregunto pel futur més proper. Com ho veieu? Comencem amb tu, Raül.
Sí, bueno, el futur més... visto cómo se ha administrado la crisis, cómo se ha administrado desde el principio, cómo las medidas se van tomando de 15 en 15 días, pero al final nunca hay una certidumbre, es un momento de incertidumbre total. Yo creo que el futuro de la sociedad depende más de nosotros que de lo que es una administración o alguien que esté por encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? De algo que nos venga dictado. Me parece que el futuro, tal y como está ahora y en los próximos meses, será o debería ser de la solidaridad de cada individuo, de cada persona, tanto en cuanto a la salud, como si tengo síntomas, no ir a visitar a otro, si me encuentro mal, hacer un poco lo que me recomienda el Departamento de Salud, solidaridad en cuanto a si tengo un vecino, un conocido que no tiene cómo alimentarse, pues ayudarlo, solidaridad en cuanto, en la medida que se pueda, los alquileres, los gastos que son fijos, que podamos ayudar a quien no puede pagar el alquiler, podamos ayudar. Y solidaridad en cuanto a las compras que hagamos cada uno, no ir a grandes superficies, no ir a multinacionales, ir a nuestros comercios locales, ir al comercio de toda la vida, a nuestro bar del pueblo, y creo que es una manera de por lo menos paliar un poquito la situación entre todos. Me parece que en los próximos meses va a ser lo que nos va a poder sacar un poco del pozo, ¿no? Porque si esto continúa de esta manera, será un pozo bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, me parece que la última manera es ayudarnos entre todos, apelar a la solidaridad de cada uno y a la conciencia un poco, ¿no?
Janet. Ràpidament, molt ràpidament, perquè molt. No sé si arribarà al David.
Esperança en que es trobi el medicament, no tant la vacuna, que també, però el medicament que faci que els símptomes dels qui ho pateixen no sigui tan cruel, perquè al fin i al cap això és una enfermedad que la portarem igual que la grip i que les que hem tingut sempre, i dia a dia ho aconseguirem. Jo tinc esperança.
David, molt ràpidament, dos paraules.
Més que mai, consum de proximitat, sobretot.
Ens quedem amb aquestes paraules.
Consum de proximitat.
Gràcies, David, és que estem fora de temps ja, són 11:15 i arriben les notícies. Moltíssimes gràcies a tots per participar, Raül Valladares, David Bernet, Janet Porter i el Manel Ortiz, que ens ha deixat fa uns minuts. Gràcies, fins aviat.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació en el Penedès en xarxa. Us expliquem, per exemple, que els Mossos d'Esquadra han identificat 13 persones per als incidents ocasionats divendres a la plaça de la Vila de Vilafranca en una manifestació negacionista. Un grup de joves autoanomenats la resistència al nou ordre mundial es va concentrar a la plaça de la Vila divendres a la nit per protestar contra les mesures per frenar la Covid-19, provocant aldarulls. La convocatòria es va fer a través de les xarxes socials i va reunir al voltant d'unes 140 persones, majoritàriament joves, molts d'ells manifestant-se sense mascareta i sense complir les mesures de distanciament. protestaven contra les mesures adoptades pel govern de la Generalitat per intentar frenar la Covid-19. El grup pretenia entrar dins de l'Ajuntament i va ser necessària l'actuació policial. 7 dels participants han estat multats per part dels Mossos d'Esquadra i 13 persones més van ser identificades. També hi ha una denúncia per convocatòria de concentració no notificada. L'inspector Manel Sancho, l'inspector en cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès, per part dels Mossos d'Esquadra, ens explicava que també es va aixecar un acte per convocatòria de concentració no comunicada i recorda que totes les manifestacions que es fan a la via pública s'han de comunicar prèviament. I dir-vos, d'altra banda, que l'Alt Penedès estrena un nou pla d'igualtat de gènere per atendre les desigualtats del territori. La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès han donat a conèixer aquest pla d'igualtat de gènere de l'Alt Penedès 2020-2024, que estarà a disposició dels 27 municipis de la comarca. La Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Dones i de LGTBI, ha acompanyat el Consell Comarcal de l'Alt Penedès en l'elaboració d'aquest pla en el marc del servei que presta als ens locals en matèria d'igualtat de gènere. La corporació hi ha contribuït a través d'una assessorament personalitzat, finançament i recursos tècnics amb l'objectiu, diuen, de construir una societat més equitativa, cohesionada i inclusiva. El pla s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu molt ampli on s'han pogut copsar les necessitats de millora i les inquietuds en matèria de gènere de la població de l'Alt Penedès i serà una eina de guia a disposició dels ajuntaments de la comarca. I d'altra banda, comença el procés de pressupostos participatius a Sant Martí Sarroca. Des d'aquest dilluns passat, els veïns de més de 16 anys de Sant Martí poden presentar propostes per incloure els pressupostos municipals de l'any que ve. Les propostes es poden presentar fins al dia 15 d'aquest mes de novembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al web municipal santmartisarroca.cat, en línia o també a l'app de l'Ajuntament, o bé també finalment per correu directament. En aquest cas, un correu electrònic que és participacióciutadana@santmartisarroca.cat. En total, es destinaran dels pressupostos municipals del 2021 a Sant Martí, a aquest procés participatiu, una partida de 20.000 euros. Entre totes les opcions presentades i admeses al procés participatiu, es triaran 4 que seran sotmeses a votació dels veïns. I anem ara a informar-vos també de notícies relatives al Baix Penedès, en aquest cas explicant-vos que Endesa reforma una línia elèctrica de la Bisbal del Penedès per protegir una parella d'àligues. La companyia ha invertit 22.000 euros en l'adaptació de suports elèctrics ubicats als entorns del polígon industrial de l'Alburnà. No arriba tots els dies una jove parella d'àligues coabarrades a una zona urbanitzada i de gran activitat humana com la del polígon industrial de l'Alburnà, on s'ubica l'empresa automobilística Idiada i d'altres, als afores de la Bisbal del Penedès. Per això, per contribuir a garantir la seva seguretat, la companyia Endesa remarca que ha invertit un total de 22.000 euros en la reforma de la línia de mitjana tensió que dona subministrament elèctric a aquesta zona.
Penedès en xarxa.
Seguim al Penedès en xarxa quan passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Avui a l'espai d'ocupació i formació parlem del Banc de Temps de Vilafranca, que amb 5 anys d'existència, aquesta iniciativa ja consolidada s'ha hagut de reinventar a causa de la pandèmia. Comencem saludant la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mercè.
Bon dia, Sílvia.
Amb qui comptarem perquè ens parlin d'aquesta experiència?
Doncs mira, Sílvia, comptarem amb la gestora d'aquest projecte i dinamitzadora, molt important la seva tasca, és la Gemma Bertran. Ella us explicarà de què es tracta el Banc del Temps, com ens hem reinventat, quina és l'activitat que tenim en vistes, etc. Després, una miqueta més endavant en el temps, contactarem amb l'Anna Cuixeres, és una participant del Banc de Temps, i també us explicarà la seva experiència.
La Gemma està als estudis de Ràdio Vilafranca amb nosaltres. Bon dia, Gemma, benvinguda.
Hola, bon dia, Sílvia.
Ben tornada, perquè has vingut a parlar del Banc d'en Temps en altres ocasions.
Exacte, sí, sí, en altres celebracions, no? A altres anys vaig venir, sí, sí.
I podem saludar ja també l'Anna Cuixeres, participant d'aquest Banc del Temps, que també ens explicarà la seva participació i ens donarà el seu punt de vista. L'Anna la tenim a la línia telefònica. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Com sempre, comencem aquest espai fent un cop d'ull a l'agenda formativa del Servei d'Ocupació. Potser, Mercè, ara és tota telemàtica aquesta agenda?
Sí, en principi continua sent tota telemàtica, però veurem en els mesos propers, en els cursos que progressivament anirem engegant, doncs probablement serà una fórmula híbrida, però la virtualitat continua sent present, malgrat la paradoxa.
Ha vingut per quedar-se,
no? Ha vingut per quedar-se. Bé, jo us volia informar de dues propostes formatives de molt diferent naturalesa, una i altra. La primera d'elles és un curs de curta durada, online, en aquest cas, que forma part de tota una bateria de cursos que hem anat realitzant des del mes de juliol, de cursos curts, bàsicament, que formen part del catàleg de mercat de treball de la Diputació de Barcelona. Aquest curs, concretament, es diu Practica la venda de tu mateix a través de l'Elevator Pitch.
Així com L'Elevator Pitch. Què és això?
Bé, és una tècnica de presentació d'un mateix, d'una forma breu, atractiva, molt ràpida, tan ràpida com pot durar, per exemple, el trajecte d'un ascensor. Bueno, la idea és captar ràpidament l'atenció de les persones que et puguin seleccionar en un moment donat en un procés de selecció, o davant d'un empresari que vulgui ser inversor d'un projecte teu, i llavors en qüestió de poc temps tu et puguis vendre de la forma correcta perquè quedi realment flassejat pel teu discurs i et contracti o inverteixi en el teu projecte. Llavors aquest curs el farem el dia 10 de novembre, d'acord? Encara hi ha la possibilitat de preinscriure's i per tant pràcticament és l'última crida al respecte. Bé, llavors, aquesta seria la primera proposta, i la segona seria ja fent referència a un clàssic de programa del nostre servei, que és el programa CEFET. És un programa per a l'obtenció del CP d'activitats de gestió administrativa. El CP és un certificat de professionalitat, per tant, és un curs de llarga durada. És un curs de 920 hores per les persones que s'hi vulguin dedicar en aquest àmbit professional. És un curs que encara no tenim l'atorgament per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, estem pendents, però ja estem començant ja a treballar i, per tant, les persones que puguin estar interessades, doncs també que es comencin a activar o estar alerta per quan s'aprovi, si tenim aquesta sort.
I heu valorat si el curs haurà de ser tot telemàtic o híbrid?
És el que et comentava
al
principi.
Encara.
És aviat per saber, però la fórmula híbrida ens agrada força.
Aquelles persones que estiguin interessades en alguna d'aquestes dues ofertes, on s'han de dirigir?
Sí, han d'anar principalment a petar el que és la nostra web, ocupació.vilafranca.cat/tràmits. A partir d'allà trobaran l'enllaç per poder preinscriure's. O bé, o trucar als nostres telèfons, que també a la pàgina web estan clarament informats.
Doncs donem la paraula a la Gemma Bertran, gestora i dinamitzadora del Banc de Temps de Vilafranca. A grans trets, Gemma, què és un banc de temps? Comencem pel principi.
Sí, un banc de temps és una xarxa d'intercanvi de serveis, habilitats, coneixements i relacions entre persones. No deixa de ser, o sigui, no és res inventat, és una cosa que ha funcionat sempre, no? Vindria a ser com un intercanvi de favors. Potser, a més, aquí a Pagès, antigament es feia en tema de productes, no? Per exemple, una persona que tenia un excedent de tomàquets i el veí del costat doncs, tenia més pomes, doncs entre ells es feia un intercanvi. Jo et dono unes quantes pomes i tu uns quants tomàquets. Doncs el que es feia ancestralment en productes, ja fa uns quants anys, és als anys 80, que va néixer aquesta fórmula, que és un banc de temps a través de serveis. Si no, no productes físics, sinó ajuda a través d'altres coses, no? Ajuda, poden ser diverses, ajudes en que et vinguin a casa donant cop de mà amb la neteja, ajudes en aprendre un idioma, o sigui, de serveis n'hi ha, igual que hi ha persones, doncs en funció del tipus de persona ofereix un tipus de servei a un altre, no?
I no hi ha diners entremig.
Exacte, la clau d'un banc de temps és que funcionem sense la moneda, no? I la moneda que tenim és el temps. Una hora és la moneda d'intercanvi entre una persona i una altra.
A Vilafranca, el Banc del Temps neix fa 5 anys, impulsat pel Servei d'Ocupació. Per què?
Va néixer a través del Servei d'Ocupació perquè ja portàvem ben bé uns quants anys en el barri de l'Espirall amb accions de voluntariat en el barri a través del projecte Treball als Barris. Llavors, en aquella època del voluntariat, que es van crear com uns grups d'ajuda mútua, hi havia molt de col·lectiu així cohesionat. I vam veure que s'havia de reinventar i mantenir aquest col·lectiu com a grup motor d'una altra estructura, i va ser donar vida a lo que és el Banc de Temps. Inicialment tenia sentit en el barri de l'Espirall, perquè eren persones del mateix barri, però com que el projecte dona molt de sí, es va obrir a la resta de la vila i a la resta de la comarca. O sigui, el grup motor inicial sí que va ser del barri, persones del barri de l'Espirall, però ara tenim persones de Pacs, de Sant Martí, de Vilafranca, de Moja, vull dir, tenim diferents tipus d'usuaris, però vull dir, inicialment sí que va néixer a través del nostre servei perquè es feien accions en dinamització comunitària en el barri de l'Espirall.
Com arriben aquestes persones al Banc de Temps?
Doncs,
el boca a orella?
Hi ha diferents tipus, com que es fan moltes accions també físicament a l'escorxador, que es fan diversos cops al mes, doncs que són activitats a més en grup. Hi ha persona que ja ho coneix perquè és publicitat a la premsa i participen en aquestes accions de l'escorxador, o pel boca a orella és una bona opció també. Persones que són dintre del Banc de Temps, que els agrada molt, ho fan cor amb els seus contactes, o gent que ens segueix a les xarxes socials, que tenim pàgina de Facebook i un blog. Hi ha diferents canals, o a vegades si sortim per la televisió o per la ràdio, doncs també és un bon canal de difusió del que és el projecte. Segons cadascú, el seu referent, no?
Posem-nos en el cas d'aquest hipotètic oient de la ràdio que ens escolta i vol conèixer la iniciativa, vol participar-hi. Com hauria de fer ara mateix?
Sí.
Que les coses no són del tot normals, eh?
Bueno, per participar en el Banc de Temps, el pas inicial sempre és una entrevista, a poder ser presencial. Llavors, es tenen lloc a la Fascina, que és el nostre equipament, on està el Servei d'Ocupació, i clar, sempre els feien presencials. Ara, en aquest moment així més d'impàs, que cada vegada estem amb el tema de la pandèmia molt pel mig, algun encara la mantenim fent, amb les mesures pertinents, la mampara, vull dir, segueixen tot el protocol oportú, i llavors fem allà l'entrevista, coneixem l'usuari, què pot aportar, què vol demanar, i si té el perfil adequat per formar-me part, doncs llavors l'inscrivim i ja pot començar doncs, a participar en el que és el servei del Banc de Temps. De moment encara fem alguna entrevista presencial, sí.
Com que tenim l'Anna, aprofitarem. Anna, tu com vas arribar al Banc de Temps?
Doncs mira, jo hi vaig arribar perquè em va semblar doncs, una idea fantàstica que es pogués intercanviar serveis, talents i coses que la gent sap fer. En un primer moment, perquè mira, hi ha moltes vegades que només necessites una mica d'assessorament amb coses molt simples que millor no saps fer o que no saps qui t'ho pot ensenyar o preguntar. I em va semblar doncs, que era una bona idea, molt engrescadora, que tot no està al Google a vegades, no? Que necessites assessorament de persones, però per mi el que més em va impactar va ser que en un món on tot té un preu, on tot es belluga per diners, doncs trobar una iniciativa que valorés el temps i el valor de les persones, on no intervenien els diners, em va semblar una iniciativa fantàstica i molt bona, perquè jo crec que tot no es pot comprar la vida, no?
Quant temps fa que ets participant usuària d'aquest Banc del Temps vilafranquí?
Pues mira, sóc el número 16, vull dir que des de
fa 5
anys.
Sí.
De les primeres.
I com te'n vas assabentats d'aquest nucli dur del barri de l'Espirall que ens explicava la Gemma?
No, jo sóc del Poble Nou. No. Simplement, doncs, un dia navegant per internet ho vaig trobar. I feia molt poc que estava inaugurat i em va semblar que era una bona cosa. I ja et dic, sobretot perquè això d'intercanviar coneixements i que no intervessin els diners, doncs em va semblar una idea fantàstica. I en aquell moment, doncs mira, em vaig adreçar a la Fascina i allà em van fer una petita entrevista i ja està. No té més, és molt simple, és molt humà i llavors em va semblar una idea molt, molt bona.
Treu ferro a l'entrevista, com va anar?
Com va anar l'entrevista?
Sí, com és? Que ningú s'espanti, no, per això de que t'han d'entrevistar.
Ah, no, 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 per favor, ni molt menys, ni molt menys, no, 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 no. Va ser una entrevista molt planera i molt senzilla, o molt de tu a tu, una cosa molt fàcil, res, pregunten quatre dades personals, com et dius, què saps fer, era molt simple, no me'n recordo perquè, com comprendràs, fa 5 anys, però sé que era una cosa molt... Més que una entrevista, perquè la paraula entrevista potser impacta més,
sí, sí.
Era una xerrada amb una persona, vull dir, no té cap cosa així que imposi, eh?
És el nom tècnic, no?, per dir-ho d'alguna manera, però és el que diu l'Anna, és un espai per conèixer l'usuari, no?, la possible persona que pugui participar, que ens doni a conèixer, doncs, una mica això, no?, com és ell, què vol fer, bueno, és un cara a cara, no?, per saber una mica, doncs, què li vam oferir nosaltres des del servei, no?, i... però no, que no s'espanti ningú,
exacte.
És una cosa molt familiar i és com anar a fer un cafè i comentar la jugada, no, no és res a nivell laboral, que et fan aquí una entrevista, té psicotècnics, no, no, ni molt menys. És una cosa molt, molt suau i molt, molt còmoda.
I aquestes habilitats, aquests serveis de la persona participant al Banc del Temps, queden recollits d'alguna manera informàticament? Perquè com s'hi accedeix? Quan jo vull utilitzar el banc, com puc saber qui pot fer allò que necessito?
Val. El Banc de Temps i la Franca disposem en el que és l'espai web, no?, que és un blog. Hi ha un espai on posem les ofertes i demandes, és a dir, el que la gent pot oferir, no?, quina ajuda pot donar i el que també volen rebre, no? Llavors, aquí especifiquem cada un dels serveis que cadascú, doncs, pot fer, posem el nom del servei, etiquetat amb una temàtica, doncs, si són feines domèstiques, o si són idiomes, o són informàtica, i el nom de la persona sense el cognom, per mantenir una mica la seva intimitat, no? I llavors, doncs, la persona que veu aquest llistat, doncs, diu, mira, em truquen a mi o em fa un WhatsApp i em diu, mira, m'agradaria que m'ajudessin en això que posa aquí, que algú em pot donar classes de com fer un pastís, que tinc que fer un aniversari i tal. Llavors, jo els hi passo el contacte de l'usuari que fa aquesta ajuda i, llavors, un dia, una hora i un lloc, queden les dues persones i es fa l'intercanvi de persona a persona. De moment, encara funcionem en aquest sistema més, bueno, més rudimentari o més dels inicis de lo que és un banc de temps, però ens faria molta il·lusió que amb el temps, veient que la part virtual ha funcionat molt en la primera fase de confinament i ara, doncs, segurament tornarà a funcionar, doncs, donar-li un gir i que es creés algun espai que la gestió del temps de les persones no hagués de passar sempre per la gestora, físicament, la persona que sóc jo, sinó que ells mateixos, de manera autònoma, es poguessin caçar, no?, ajudes i demandes sense passar per la persona física, però sense deixar de banda la part humana que és això, no? Vull dir, sempre cal que hi hagi una entrevista inicial, que llavors una màquina no la pot suplir, ha de ser una persona humana que hi hagi al darrere, que ho pugui vetllar perquè sigui una persona, doncs, amb el candidat que pugui fer-ho, no? I després ja que pugui ser més autonomia gràcies a la plataforma de gestió online, no? Que és una cosa que ens agradaria anar-hi, cap aquí.
Anna, per exemple, tu quins serveis ofereixes?
Pues mira, jo ofereixo un servei una mica estrany. Jo sóc terapeuta holística,
sí,
de dol i pèrdues. I em va semblar que oferir els meus serveis al banc del temps pues donava l'oportunitat a molta gent per tenir un primer contacte amb un tema tan tabú com el meu. I el que ofereixo, doncs, és una consulta de dol d'un parell d'hores, per tal que les persones puguin parlar de la mort, del dolor, de la tristesa que senten, i a més, pues, tracto de donar-los eines per poder fer el seu dia a dia, que en aquests moments és molt difícil. Aquest és el servei que jo ofereixo.
I t'han sol·licitat al llarg d'aquests anys? Quines experiències, sí, o intercanvis has tingut?
Sí, sí. Bé, jo he rebut intercanvis, perquè, mira, per exemple, vaig rebre un intercanvi de manualitats, que jo sóc un desastre amb tot això. I també vaig rebre una masterclass de Photoshop, que em va anar estupendo, molt bé. I xerrades, també he fet xerrades molt, molt, molt interessants. I fins i tot jo també he fet xerrades sobre el dol i les pèrdues, sobre el meu tema. En fi, vull dir, és que hi ha un munt d'activitats i de coses que la gent sap fer, però no fa falta tampoc que siguin coses molt complicades, eh? Jo que sé, per exemple, que algú m'ensenyi com funciona l'Instagram. Doncs bé, l'Instagram per mi és un món que a vegades m'atabala, i no sé, una cosa simple, tonta, que no... Que en qui li vaig a preguntar això? Doncs mira, busco algú que diu, jo ensenyo com funciona, com es fa una captura d'imatge, com no sé què, bé, és que no fa falta que sigui estudiar anglès o informàtica, no, a vegades són coses molt simples, que m'acompanyin a la compra o que em vinguin a, jo què sé, a cuidar els nens una estoneta, o... És un munt de coses, però el meu en si és el dol.
I al llarg d'aquests 5 anys, què t'ha portat participar d'aquesta experiència del Banc del Temps?
Bé, m'ha portat sobretot la possibilitat de conèixer persones de totes les edats i condicions, que rarament m'he conegut d'una altra manera. M'ha donat l'opció de compartir, de col·laborar d'una manera planera, natural, molt senzilla, i que al meu parer doncs, també fa una societat més justa i millor, no? També m'ha portat motivar-me, motivar-me moltes vegades a fer coses que no hagués fet si la Gemma, a la qual saludo des d'aquí, no hagués esperonat a fer-ho, no? Va, doncs fes un, no sé,
aquell vídeo, no?
YouTube, no?
Sí, YouTube, sí.
Aquell vídeo, aquell... Sí. Doncs bé, moltes vegades la comoditat, no? El confort que un té de... Bé, doncs ja està bé, o fins i tot aquesta mateixa entrevista que estic tenint, no? Doncs potser jo no vés parlar per la ràdio, però la Gemma va, Anna, parlem per la ràdio, bueno, doncs vinga, doncs són coses que també motiven, no?
Sí, sí. Anna
són
Cuixeres,
que t'esperonen.
Moltes gràcies per parlar-nos de la teva participació al llarg d'aquests 5 anys en el Banc del Temps i per l'experiència viscuda. Gràcies i sort.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu, adéu.
Gemma, ens explicaves que el primer confinament us va obligar a reinventar-vos sí. I a convertir-vos en un banc telemàtic i ara torneu a caminar cap aquí, no?
Sí, des de la setmana passada teníem projecció de tornar... Bueno, el que és el mes d'octubre sí que vam tornar a fer accions presencials. Vam fer una classe de Qigong en l'escorxador i el grup de francès també va ser l'escorxador. Però després ja aquest novembre, tot el que teníem previst pel novembre s'ha hagut de reconvertir i segurament doncs, farà falta tornar a donar-hi que sigui bé tutual una altra vegada. Perquè a banda de fer intercanvis de persona a persona, també es fan activitats en grup i llavors sempre es feien presencials. Doncs, els hem hagut de reconduir i ho farem tot virtual. De fet, el grup d'anglès sí que s'ha mantingut en virtual, els components que ho dinamitzen l'han volgut mantenir virtual, perquè en el confinament vam donar l'oportunitat de participar a persones d'altres parts de Catalunya i del món, perquè hi participa una noia de Perú, del Banc de Temps de Lima, i una noia del Banc de Temps de Sarrià. Llavors, si ho tornàvem a fer presencialment, aquestes dues persones no podrien participar, i d'aquesta manera es manté el grup en actiu virtual i tenen cabuda doncs, la noia de Lima i la companya doncs, que es connecta des del Banc del Temps de Sarrià. O sigui que en el món del Banc de Temps, no només el d'aquí Vilafranca, la resta de bancs de temps del territori català i espanyol i tal, ha donat opció això, no? Que el temps de confinament ha ampliat horitzons i ha permès això, participar a persones d'altres bancs de temps del territori en accions de Vilafranca, no? Tenim aquestes dues noies que són d'altres bancs i poden participar al nostre perquè ens fem l'intercanvi de temps entre gestors de bancs, vull dir que és viable també.
Per tant, no patiu, vingui el que vingui, més restriccions, sí. Vosaltres seguireu al peu del canó sí. En línia.
Exacte, exacte. D'alguna manera ens hem de reinventar i adaptar-nos als nous temps que, bueno, és el que toca i ho farem amb ganes com fins ara.
Gemma Bertran, un plaer comptar amb tu de nou i conèixer aquesta experiència singular del Banc de Temps. Igualment, Mercè, ens retrobem d'aquí un mes.
Doncs sí, d'aquí un mes.
Gràcies a totes dues. Adéu.
Merci. Adéu, adéu. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lives. Sweep it into the corner. I hide it under the bed. Say these things that go away, but they never do. Something I wasn't sure of, but I was in the middle of. Something I forget now, but I seem too little of.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.